Bona nit. Això és Game Over.
Bueno, doncs, nois i noies, com heu pogut escoltar, avui estem aquí un dijous més. Nosaltres som... Jo sóc en Guillem.
Jo en Sergi.
Jo en Pol.
I doncs bé, avui us portem unes quantes notícies més relacionades amb el món dels videojocs. Portem de tot tipus avui, sincerament. Des de cartes noves en el FIFA, fins a un nou videojoc en el qual ha col·laborat gent de Sant Feliu. Espero que el programa d'avui us agradi molt i comencem ja amb les notícies. Doncs bé, Pol, ens podries explicar una miqueta de què tracta la teva notícia?
Doncs bé, sí, com ja vam dir fa uns programes anteriors, Netflix va treure una sèrie. Doncs bé, l'altre dia va anunciar, o sigui, va confirmar que trauria una sèrie dels videojocs Cuphead, Cyberpunk i Resident Evil el 2022. I, segons els comentaris de la gent, s'esperen moltes altres expectatives.
Aviam, sincerament, trobo que està molt bé, no?, que donin visibilitat als videojocs i que es vegin que també es poden fer sèries, no?, respecte als videojocs, encara que tinguin una història totalment completa al que és en joc en si. Però també és veritat que penso que ho fan una miqueta perquè veuen que aquesta sèrie que es va estrenar fa 3 setmanes, que es diu Arcane i el videojoc al qual va relacionat és el de League of Legends. Doncs bé, han vist que hi ha hagut una molt bona crítica, no? Que tothom ha opinat molt bé i que veuen que hi ha futur en fer sèries les quals vagin relacionades amb videojocs, ja que hi ha molts fanàtics dels videojocs en el món. Tu, Sergi, què en penses al respecte de, diguéssim, d'aquesta notícia?
Bé, com ja comentava també en Guillem, les expectatives que té la gent jo crec que són bastant altes, ja que els personatges que té aquest joc en concret són molt carismàtics. Per exemple, Cuphead, ja sabem, tothom l'adorable tassa, no? Sí. Que ha d'anar passant nivells, enfrontant-se a bosses, i bueno, haurà d'anar superant nivells. També s'haurà de veure si l'adaptació al cinema, o en aquest cas a plataformes digitals, serà d'una representació de tots en comú, és a dir, estaran tots en la mateixa sèrie o serà una sèrie individualitzada per cada joc. De dues maneres, això haurem d'anar veient amb el pas del temps, no podem confirmar res, però la veritat que és una notícia bastant interessant i als fans d'aquests videojocs els agradarà molt.
Llavors, jo tinc una pregunta, no?, que te la dirigiré a tu, Pol, i és, penses que tindrà la mateixa repercussió o fama com la sèrie Arcane?
Jo crec que al principi sí, però acabarà molt pitjor, perquè això és com una empresa i han vist que la sèrie Arcane funcionava, per tant han decidit fer-ho també amb altres videojocs que sí van ser populars, però ara no són gaire populars, i així els hi donaran una mica més de visualitat cap a nous jugadors, però jo crec que no arribaran a tenir tanta repercussió com va arribar a tenir Arcane.
Sí, la veritat és que va ser i ha sigut una de les sèries més vistes de Netflix, la qual consta amb molts milions de visites i s'espera una segona temporada l'any 2022. No s'ha confirmat encara la data, però s'espera una segona temporada. Llavors, Sergi, et vull fer una altra pregunta, i és, creus que això serà una moda passatgera? És a dir, que només durarà unes quantes sèries i veuran que ja ho hauran de deixar? O que a partir d'ara els videojocs també aniran complementats d'alguna sèrie?
Bé, és una pregunta bastant interessant, no? Relacionada una mica amb el màrqueting poder d'un videojoc, segons com el videojoc estigui vengut, és possiblement l'adaptació que tindrà a la pantalla. Però jo crec que, referit a això que estaves comentant, crec que possiblement pugui ser una nova mena de... continuïtat en el món dels jocs, perquè crec que és un tema molt interessant que d'un joc em facin una representació gràfica de... amb una història a seguir, no? Crec que és molt, molt curiós, no? El fet que tu puguis ser molt fan d'una cosa i sempre tinguis més contingut del que t'agrada. És una cosa que és vital, crec, per no matar l'avorriment i que els jugadors i els fans del teu videojoc no deixin de consumir-lo ni de jugar-lo. Per la meva part, crec que és una estratègia comercial i també crec que és una gran notícia pels seus fans.
La veritat és que sí, no ens enganyarem. Bueno, deixem ja aquesta notícia de costat. Espero que, doncs, que us hagi anat molt bé, no, per informar-nos de tot el, de totes les sèries que vindran amb els videojocs. I passem ja cap a la següent notícia. Doncs bé, ara us preguntareu de què tracta la següent notícia. Doncs mireu, la següent notícia serà d'un videojoc nou que ha sortit aquí, creat per Espanya, i el qual, dins dels desenvolupadors d'aquest videojoc, a part que hi havia molta gent, no, hi ha gent de Sant Feliu, hi ha persones les quals han participat en fer en aquest joc, i a sobre aquest joc, anomenat Narita Boy, ha sigut nominat al millor joc espanyol de 2021. A part, també s'ha de dir que competeix amb molts videojocs els quals consten i bàsicament tenen molts més diners per poder elaborar aquest joc. Llavors, molta gent de Sant Feliu estava celebrant això, ja que és un gran mèrit cultural, no? I que es podria marcar. I si us pregunteu de què tracta el joc, doncs mireu, ara us passaré un vídeo en el qual us explica un petit anàlisi i opinió d'una persona experta en videojocs, el qual ens informarà una miqueta de Narita Boy, aquest videojoc català. Anem-ho a escoltar.
Gente de YouTube, espero que se encuentren súper bien. En esta oportunidad, y después de algunos días, les traigo otro análisis y opinión personal, y en este caso vamos a hablar de una joya indie. Estoy hablando de Narita Boy, un juego que se ha lanzado hace unos 4 o 5 días y que está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC, desde donde estoy haciendo este análisis. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban al canal y toquen la campanita, así ayudan muchísimo a Indies y Más, y adicionalmente no se pierden nada del universo de los Indies y otros juegos que tendremos por el canal. Como les comentaba, Narita Boy es sinceramente una joya, que la verdad no me esperaba encontrar en un juego así. Un juego muy ambientado en los años 80 y principios de los 90, y encontramos a lo largo de las 6 o 7 horas de duración muchas semejanzas a esos tiempos, por lo que creo principalmente los gamers de más de 30 a 32 años podrán recordar muchísimas cosas de esa época, mientras que los más jóvenes tal vez no entiendan todas las cosas de las que se hablan acá. Sin embargo, eso no quita que después de los primeros minutos o la primera hora puedan sentirse a gusto en el juego, ya que además de su ambientación, es un muy buen juego como tal. En Narita Boy, controlaremos a un personaje joven que ha entrado en un sistema o en un videojuego a buscar y rescatar a su creador, viajando a través de sus recuerdos, en donde la vida del creador del videojuego se funde en la aventura, creando a la vez un videojuego divertido, pero con un mensaje también, y nos deja pensando algo después de haberlo jugado. En Narita Boy, el personaje del mismo nombre está equipado con la espada Tecno, que es la que nos ayudará a atravesar niveles que poco a poco van subiendo de dificultad, sin llegar a ser nunca innecesariamente difíciles. Los enemigos, en su gran mayoría, son bastante manejables, salvo cuando de vez en cuando el juego nos pone frente a algunos desafíos como juntar a varios al mismo tiempo. A pesar que la primera hora y media podría sentirse algo lenta, ya que nos veremos constantemente en un ir y venir buscando llaves que después abren puertas por las que ya habíamos pasado antes, esto mejora llegando a la segunda hora del juego, pero realmente tampoco ha sido algo extremadamente negativo lo de la primera hora y media, ya que la ambientación y el soundtrack de este juego en su totalidad son sencillamente fenomenales. Habrá a su vez algunos acertijos que tendremos que ir resolviendo y que van a involucrar tener algo de memoria para acordarnos, por ejemplo, de símbolos que después de unos minutos nos servirán para abrir puertas o elevadores. Así que Narita Boy nos pide constantemente estar alertas a estas señales. El combate es muy divertido. Con la espada Tecno que mencioné hace instantes tendremos que abrirnos paso por los niveles. Pero además de eso iremos aprendiendo otros movimientos que no solamente nos ayudarán con los enemigos, sino también a acceder a otros espacios, es decir, empezaremos también a tener un mundo que muchas veces crece en vertical y no solo en horizontal, haciendo de estos mapas que a veces pueden parecer laberintos unos muy interesantes. A veces la falta de un mapa para ver el lugar hacia donde tenemos que ir puede ser un poco frustrante, ya que por momentos nos encontraremos buscando puertas que se nos pueden pasar por alto a pesar de ya haber pasado por ellas con anterioridad. Esto creo que es el punto más flojo desde mi punto de vista. Los bosses son muy divertidos, muchos de ellos parecen sacados de una revista psicodélica de los 80s, igual que los enemigos irán creciendo en dificultad, pero nunca al grado de convertirse en frustrantes por lo complicados. Trataré de hacer una guía de algunos de ellos en los días que vienen. Por todo esto es que le doy a Narita Boy un puntaje de 17 sobre 20, un Metroidvania muy pero muy interesante, que tiene una ambientación muy difícil de no apreciar, soundtrack espectacular y que juntos crean una atmósfera digna de quedarse boquiabiertos, por lo simple pero a la vez hermoso del mundo que nos propone. Espero sinceramente que el video les haya gustado.
Bueno, doncs, bé, com heu pogut escoltar en aquesta review, no? El joc aquest tracta sobre com era la vida en els anys 80, no? I el fet de com es podia jugar en els videojocs en aquella època. I t'apareixen bosses, i has d'anar passant pantalles de manera que arribis al final intentar-te passar el joc. Com heu escoltat, aquest analista li ha donat una molt bona puntuació per al que els hi recorda a la gent en plan dels passats. És a dir, a la gent que jugava en les èpoques dels 80, aquest joc els fa tornar com a la seva infància. Llavors, Sergi, tu penses que podria tornar a la fama el fet de que els videojocs retornessin a la gent, diguéssim, més gran a la seva època, o creus que això només és un o dos videojocs que sortiran bé i guanyaran algun premi i poc més?
Bé, hem estat veient molt aquests últims anys, arrel de la pandèmia, hem estat veient que el temps que s'ha estat una persona a casa ha incrementat molt, no? Vam tenir un confinament nacional, en aquest cas, en el que molta gent va estar hores i hores i hores i hores a casa. I ara, això segueix estant així, tot i que no hi ha confinament domiciliari obligatori. El que passa és que jo crec que amb el temps lliure que la gent pot tenir a dia d'avui, la gent del que li agrada aquest estil de jocs, jo crec que pot interessar-li molt més jugar-los per una senzilla raó, que és que tenen temps. Si no en tinguessin, evidentment no podria. Però jo crec que això suposarà un increment en quant a vendes i a temps jugat, ja que, clar, si tu pots jugar... Si tu, clar, al temps lliure, tu el que has de fer és el que t'agrada. Si t'agrada jugar jocs d'estil indie, doncs pots jugar-lo perfectament. I si t'agrada jugar a Narita Boy, jo crec que és un gran moment. És a dir, que jo crec que és una gran aposta la que han fet aquests Sanfeliuengs per desenvolupar aquest projecte, i crec que... i desitjo que tinguin molt èxit.
Bueno, de fet ja l'han tingut perquè han guanyat el Premi Nacional al millor joc espanyol, així que un reconeixement sí que el tenen, i tots aquests experts que juguen als videojocs han vist que, doncs, que hi ha molt potencial encara que no t'hagis de gastar molts diners. Llavors, tu, Pol, penses que és merescut aquest Premi Nacional o que és un joc bo però irrellevant?
Jo crec que sí, i sobretot venint d'aquí Sant Feliu, jo crec que sí, que se'l mereix. Home, i està bé que facin un videojoc amb estil indie, ambientat als anys 80, perquè així les persones més grans que juguen a videojocs els hi donarà més nostàlgia i, no sé, jo crec que els hi pot agradar.
Bé, bé, jo penso sincerament el mateix. I tu, Sergi, igual, no? Penses com el Pol.
Sí, com ja reitero, no? Que quan hi ha temps, hi ha molt temps per fer hobbies.
Ja, i sobretot aquesta gent gran, no? Totalment... Doncs que el fet de que puguin tornar a la seva infància és molt bonic. Va, i almenys això és el que penso jo i que els meus mateixos companys pensen. Bueno, aquesta notícia la deixem ja de costat. Intentarem buscar els desenvolupadors als quals han fet aquest joc per intentar-los fer una entrevista, ja que estaria molt bé, i poder parlar sobre el videojoc, el que sembla, quina ha sigut l'experiència de guanyar. Estaria molt interessant, no? I aviam si lograrem trobar qui va desenvolupar aquest joc, perquè sí que sabem la companyia, no diguéssim que era Barcelona Tuniuera, però no sabem ben bé qui forma part dins d'aquesta companyia. Deixem ja aquesta notícia de costat i passem ja cap a l'última notícia el dia d'avui. Sergi, ens podries explicar una miqueta de què tracta aquesta última notícia del dia d'avui?
Sí, hi ha uns quants temes a comentar, els quals començarem per... Primer començarem pel més trist, és que el jugador del Johanne Belham Riuler, desgraciadament, va morir el passat 27 de novembre. El que ha passat aquí és que el FIFA 22... ha pres mesures i desapareixeran les seves cartes, la carta que tenia Riuler de FIFA, desapareixerà, no apareixerà més en sobres. El seu preu s'estarà estable, és a dir, que no podran aprofitar aquesta oportunitat per vendre el més car, ja que ja no sortirà. I han pres aquestes mesures que crec que són bastant adients per al tema que hem de tractar sent una empresa tan important com és EA Sports. Pol, tu valoraries que aquestes precaucions o condicions que han pres són suficientment necessàries o creus que s'havien de pres més o menys?
Bueno, la veritat, jo crec que aquesta decisió que han pres de fer-la no sortir en els sobres però que segueixi vigent en els en el videojoc, jo crec que és bastant adient. I això fa que el valor de la es multipliqui. Per tant, jo crec que sí, ho han fet bé, però jo crec que ho podrien haver fet una mica millor.
Jo sincerament penso, no? Que està bé que treguin, diguéssim, la carta fora de FIFA, no? I que es mantingui el preu estable d'aquesta mateixa carta dins del joc i que no es dispari i la gent vulgui fer tradeus i això, ja que em semblaria molt lleig. Però jo el que sí que faria és donar-li un homenatge, no?, al qual li fessis una carta especial, ja que doncs aquesta persona ha perdut la vida, no?, i trobo que un homenatge és el mínim perquè la seva família el reconegui, no, Sergi?
Sí, crec que és rendir-li homenatge d'una manera molt, molt bonica, la veritat, i crec que és un gran gest per la mà d'eSports. Bé, apartant una mica aquest tema també, podríem comentar el jugador escollit del mes, del Player of the Month de November, el jugador del mes de novembre, que hi ha uns quants nominats, no sé què en pensareu, us diré els 7 nominats que hi ha i em direu quin creieu que és el vostre favorit, d'acord? Començarem amb Juanmi, a l'extrem esquerre del Betis. També tenim a Joselu, de l'antecentre de l'Alavés. Tenim a Diego López, porter de l'Espanyol. Tenim a Trejo, del Rayo Vallecano. Tenim a Antoine Griezmann, de l'Atlètic de Madrid. Tenim a Memphis Depay. I tenim com a gran favorit a Vinícius Júnior, del Real Madrid. Pol, tu que ets un gran aficionat al futbol, digue'm quin creus que seria el teu favorit per guanyar aquest Player of the Month.
El Player of the Month hauria d'anar per Antoine Griezmann. Personalment a mi m'agrada bastant, no sé què n'opineu, però sí, jo crec que hauria de guanyar. I tu, Guillem, com ho veus?
Aviam, jo sincerament, digueu-me el que vulgueu, però per mi, jo per molt culer que sigui, et diria que és de Vinícius, no? I a més, si és així, tindria una carta espectacular en el FIFA. Si ja en té dos de molt bones, doncs una tercera, i que esperéssim que no fos molt car, no?, a l'SBC, però jo per mi el meu vot aniria cap a Vinícius. I tu, Sergi?
Totalment, Guillem. Per molt culer que sigui, has de deixar a una banda els sentiments i valorar els fets. En aquest cas, Vinícius Júnior crec que és el millor dels que està nominat i crec que, amb tots els meus respectes cap al Barça, s'hauria d'endur aquest premi. La veritat, no sé si creieu. Pol, ara rectifiques l'opinió o segueixes mantenint que Griezmann hauria de guanyar?
Jo crec que estan bastant a la part, però, bueno, jo veig així, jo segueixo igual. Jo crec que Griezmann pot guanyar.
Sí, doncs molt bé! Ja podríem anar passant cap a l'últim tema a tractar sobre el videojoc FIFA 22. I doncs bé, aquesta notícia és sorprenent, no?, realment, el tema dels temes judicials al futbol, no? Ara s'han vist molt amb els casos de Karim Benzema, per, ja sabem que va tenir uns líos amb la policia, va anar a judici i tot. Però bueno, avui parlarem de Benjamin Mendy, el lateral esquerre del Manchester City. Aquest jugador francès està acusat de diferents càrrecs pels quals se li demana pena de presó. I FIFA 22 ha volgut prendre la mesura d'eliminar-lo del FIFA fins que el judici dicti una sentència clara. Creieu que això és poder fer-ne un gramassa si encara, evidentment, encara no està jutjat, encara no sap si ho ha fet de veritat? Creieu que és jugar? Creieu? Digue'm, Guillem.
Aviam, jo sincerament penso, doncs, que està perfecte que li hagin tret la carta, ja que gent com aquesta en el món primer tot no hauria d'existir, i després menys que se li donés un reconeixement, com per exemple una carta en el FIFA, i ho trobo sincerament perfecte. Sí que és veritat que la retiraria de manera completa, no només del sobre, sinó que la retiraria també del mercat, ja que és el que et dic, és que no es mereix cap reconeixement, i menys que la gent a sobre pugui arribar a tradejar amb ella o guanyar més monedes amb ella així. Jo ho trobo totalment una vergonya, i trobo per la part d'eSports que ho ha fet molt bé, el qual per retirar-lo en el joc, ja que aquesta persona no es mereix res. Tu, Pol, què en penses? Tu faries el mateix? Creus que eSports ho ha fet bé?
Jo estic amb tu, jo crec que ho han fet perfecte, però jo crec que també l'haurien de treure totalment del joc, perquè és que l'han acusat per 4 càrrecs de violació i una d'agressió sexual. O sigui, jo el retiraria.
No, tu. Clar, i també la gran majoria, no, Sergi?
Clar, també el que hem de pensar, que no podem donar una informació tan concreta, perquè ja sabem que és presumpte. No podem dir una cosa d'aquest calibre sense anomenar clarament que és presumpte, que fins que no es faci judici no sabrem del cert si això que estem comentant és real. Però sempre ha de saber la informació, no?, abans de que es pugui concretar, tot i recarcant que és una possibilitat més de les que hi ha.
Sí, la veritat és que sí. Ara us posaré un petit tall d'un segon al qual ens informen del per què està acusat i què passarà amb aquest jugador, no?, fins l'any 2022-2023. Anem a escoltar-ho.
El defensa internacional francés del Manchester City, Benjamin Mendy, fue acusado de 4 violaciones y una agresión sexual. Según informó la policía inglesa el jueves, los hechos habrían ocurrido entre octubre de 2020 y agosto de 2021. El futbolista de 27 años quedó en arresto provisional a la espera de ser presentado el viernes ante el Tribunal de Chester. El club Manchester City anunció la suspensión del jugador mientras dure la investigación y no ahondó en el tema al ser un caso judicial en curso. Para fichar a Mendy, el City pagó en 2017 al Mónaco unos 70 millones y medio de dólares, lo que le convirtió entonces en el defensa más caro de la historia. Su carrera ha estado marcada por varias lesiones, como su rotura de ligamentos cruzados en 2017. Sus problemas musculares y en las rodillas han cortado en repetidas ocasiones su progresión. El jugador ya divirtió a los tabloides cuando fue incautado su Lamborghini, de un valor de más de $587,000, a finales de 2020, pues lo conducía sin permiso ni seguro. Fue considerado culpable en ese caso y le multaron con más de $1,000.
Doncs bé, com heu pogut escoltar, el defensa central més pagat de la història, bueno, almenys fins l'any 2020, el qual havia costat 70 milions i que et faci això. Sincerament, trobo que eSports ho ha fet de la millor manera, i igual que hem dit en el cas d'abans, no? Doncs que el millor hagués sigut fer-li una carta, és a dir, que ja estava bé el que han fet per respecte a ell, és a dir, el jugador que ha perdut la vida, no? Però en aquest, tot el contrari, aquest treure-li les cartes, treure-li tot, i és que no donar-li valor a aquest jugador, ja que el que ha fet és de lo pitjoret. Sergi, tens algú més que afegir?
No, la veritat que crec que ha quedat bastant clar.
Doncs bé, passarem ja cap a la despedida d'aquest programa d'avui. Nois i noies, espero que el programa d'avui us hagi agradat. I informar-vos, doncs bé, que la setmana que ve us portarem un programa especial Navidad, és a dir, buscarem notícies sobre videojocs als quals s'hagin pogut estrenar per Nadal, hagin tingut eventos de Nadal, etc. I us portarem les, diguéssim, les més rellevants, no?, d'aquestes notícies que investiguem i busquem. Espero que el programa d'avui us hagi agradat, que us hagi semblat interessant, sobretot el tema, doncs, del videojoc a Sant Feliu, no? Un videojoc local, el qual top 1 d'Espanya, això és de lo millor, competint amb videojocs americans, anglesos o a qualsevol lloc del món als quals es gasten molt més pressupost en fer un videojoc, no una companyia tan petita com aquesta. I la setmana que ve ens veiem, tot i que serà una setmana una miqueta estranya, perquè és el que et dic, ja comença el Nadal i les festes, i veurem el que farem. Espero que el programa d'avui us hagi agradat, i només recordar-vos, doncs bé, que això és Game Over.